Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Famílies, preneu bona nota perquè ja tenim les dates de la vaga de professors. Serà els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març en protesta per l'avançament de l'inici de curs, entre d'altres reivindicacions. Bona tarda, sóc Carlos Losada i a banda d'aquests dies que t'he comentat, els sindicats també han previst una aturada total el dia 23 d'aquest març, en aquest cas en contra del 25% de classes en castellà. Els sindicats han anat davant del Departament d'Educació del conseller González Cambray per fer aquest anuncis. Aleix González ha escoltat els representants del professorat.
Sota el lema "Prou imposicions, anem a la vaga", els sindicats educatius han anunciat la convocatòria on tots ells demanaran la dimissió del conseller Josep González Cambray. La raó principal és el nou calendari escolar. Consideren que la reforma és impositiva i autoritària i demanen que es retiri. Escoltem la Marta Minguella, del sindicat CGT.
Nosaltres no demanem una moratòria, perquè el que ha fet aquest conseller és posar damunt de la taula un canvi de model absolut de manera de funcionar. Aleshores, en aquesta vaga també estem intentant aturar aquest canvi de model, perquè l'educació no es pot portar unilateralment.
Les vagues aniran acompanyades d'altres accions de protesta, tant als centres com a través de manifestacions al carrer i d'altres que es puguin anar anunciant de cara a final de curs. Els sindicats són optimistes en quant a la mobilització perquè asseguren que s'ha arribat al clímax de la indignació.
Aleix, explica'ns quin és el calendari escolar del pròxim curs que ha previst el conseller González Cambray i que té, doncs, com hem escoltat, en peu de guerra a tots els docents.
Doncs, Carlos, aquest nou calendari escolar previst pel Departament d'Educació té com a principal novetat el dia en què comença l'activitat docent, previst pel 5 de setembre a l'educació infantil i primària. ESO, batxillerat i formació professional començarien el dia 7. El govern també ha decidit implantar la jornada intensiva durant el mes de setembre a totes les escoles i instituts, siguin públics, concertats o privats. L'alumnat començarà les classes a les 9 i les acabarà a la 1, però tindrà la possibilitat de quedar-se a dinar a l'escola. A més, els centres educatius oferiran activitats extraescolars de lleure fins les 4 i mitja de forma gratuïta. Les vacances de Nadal del curs escolar 2022-2023 començaran un dia abans, és a dir, el 21 de desembre. A més, les escoles de Catalunya disposaran d'un dia més de lliure disposició. Per tant, passaran de tenir-ne de 3 a 4. D'aquesta forma, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d'hores lectives.
Ja ho sabeu, doncs, a tants en dies complicats per les famílies amb aquests 5 dies de vagues convocats al món de l'ensenyament a Catalunya. Seguim encara les escoles, ja que els Mossos formaran 190 alumnes d'ESO de 37 centres perquè facin d'enllaç entre els alumnes assetjats i l'oficina de delictes d'odi. I és que avui hem conegut que un 19% dels investigats l'any passat per aquest tipus de delictes eren menors d'edat. Yolanda Canales, explica'ns les xifres que han motivat aquesta actuació de la policia autonòmica.
No només han augmentat el nombre d'autors d'aquest tipus de delictes, que són menors, sinó que també hi ha més víctimes menors d'edat, un 11,5% concretament. D'aquí que els Mossos posin el focus en les escoles i instituts. La policia autonòmica ha posat en marxa una prova pilot per a formar a nens de primer i segon d'ESO en la prevenció d'aquest tipus de delictes, que ara es vol estendre a més escoles. I aquests alumnes seran l'enllaç entre els seus companys que puguin ser víctimes d'assetjament, el tutor i també un agent dels Mossos de referència. L'objectiu és prevenir ni conductes relatives a l'assetjament escolar i, en aquest sentit, el fet de formar alumnes pot fer també que els seus companys confiïn més en ells. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, ha explicat que la policia ha decidit canviar una mica l'estratègia per tenir un impacte molt més gran que amb la xerrada que els Mossos fan a instituts i escoles.
El que sí que ens havíem donat compte, Mossos, és que la típica xerrada que va un mosso uniformat a explicar-los al grup de classe, no? A explicar-los, nois, que això és això, 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 tenia cert efecte, però no tenia tot l'impacte que nosaltres volíem que tingués.
Però més enllà d'aquesta qüestió i de forma global, els delictes d'odi investigats l'any passat van baixar lleugerament respecte a les xifres d'abans de la pandèmia. Van ser 496 el 2021 per 524 el 2019. Per segon any consecutiu, això sí, el tipus de delicte d'odi més freqüent va ser la LGTBI-fòbia, amb un 44% dels fets investigats, seguit pels atacs racistes i els de motivació política. Amb tot, els Mossos alerten que hi ha una xifra oculta de denúncies d'un 80% en aquest tipus de delictes.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Previsió del temps amb el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o intervals ennuvolats amb precipitacions i ruixats que seran més forts a la meitat oriental, on no es descarten tempestes ocasionals i calamarsa. Al Pirineu la cota de neu estarà sobre uns 1.500 metres. A la resta, en cas de precipitacions, seran febles i disperses. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes a la meitat oriental i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 18 graus a Girona, de 17 a Barcelona i a Lleida i també de 17 a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà del sud al litoral amb intervals moderats ocasionals i quedarà del nord a últimes hores a la meitat nord del litoral. A la resta, el vent serà fluix i de direcció variable, predominant la component oest. Si parlem ara de demà dijous, esperem cels poc nuvolats amb intervals de núvols baixos a la depressió central i a punts del litoral al matí. A la tarda quedaran cels ennuvolats oest a est i tindrem precipitacions a últimes hores, sobretot a la meitat oest. Per últim, les màximes seran de 19 a Girona i a Lleida i de 16 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sapiguem com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem en general de molta calma en aquesta xarxa viària, cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. En aquests moments hi ha poc volum de trànsit. Bàsicament poden quedar zones lentes aquí a la zona del Vallès, la mateixa autopista AP7, el tram de Barberà del Vallès, en sentit nord, sentit Girona, o algun tram de les rondes també un pèl més intens o lent, per exemple, la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Intensitat, molta intensitat, però en cap cas parlem de problemes importants o retencions destacades en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ja arriba l'hora de parlar d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Com sempre, a les 3 i 5, Esports Cope. Això flaire fitxatge pel Barça ben aviat o no?
Aviam. Es diu Andreas Christensen, és danès, juga al Chelsea, és un central, acaba contracte el 30 de juny i apunta a futur jugador del Barça la propera temporada. Detalls, Víctor Navarro.
Doncs els dirigents de l'àrea esportiva del Barça treballen amb força. Mateu Alemany i Jordi Cruyff porten 2 dies a Londres, on s'han reunit amb el representant d'Andreas Christensen, el central campió de la Champions amb el Chelsea, titular amb en Tuchel, on ha jugat 26 partits aquesta temporada i que té un valor, segons el portal Transfer Market, de 35 milions d'euros. El Bayern també està darrere d'ell i per això han viatjat i per això han tingut aquestes presses en tancar aquest fitxatge. Com va explicar ahir per la nit el partidazo de l'Helena Condis, el Futbol Club Barcelona són molt optimistes amb la seva incorporació. A partir del 30 de juny arribaria lliure i creuen que és una bona oportunitat de mercat perquè vindria gratis i els diners els podrien gastar en Erling Haaland.
El perfil de Christensen, Esports Copé, de la mà de Gustavo Poyet, en clau blaugrana, ha parlat també les darreres hores en un acte promocional Ferran Torres, convençut de que la seva mala ratxa davant de porteria passarà.
El gol, quan són ratxes, a vegades entra, a vegades no, però sobretot el que he dit abans, n'hi ha que ser constant, n'hi ha que estar tranquil, sobretot mentalment, perquè bueno, al final quan entra una van entrar totes i n'hi ha que ser positiu.
Deixem el Barça, parlem de l'Espanyol. Avui, reflexions sobre la situació de l'equip des de dintre del vestidor. Quique Iglesias.
I no és un jugador qualsevol. Sergi Darder, el migcampista d'Artà, demana unió, no troba explicació el que va passar al Villarreal, al Madrigal. No es repetirà el 5-1 de l'altre dia, tant de bo. Cal estar units i és vital el partit davant el Getafe. Diu que no és una final, però se li assembla.
Però jo crec que si fem tot el que hem de fer i si som conscients de que, bueno, de que treballant junts, primer els 11 que estem dintre del camp, després tots els que estan fora que entrenen i després que l'afició ens ajudi, sóc conscient de que tenim un final de temporada il·lusionant per davant. Per molt que ara sigui complicat dir i que la gent o inclús que l'ànim pugui estar més complicat, és evident que jo sóc optimista, que crec que estem units, que crec que l'equip és conscient de tot el bo que té i tot el potencial que té i a partir d'aquí queda el més important. Tenim un marge, com ha dit, de punts, però no ens serveix el marge. Miren cap a dalt, no miren cap a baix, i a partir d'aquí jo crec que si guanyem el Getafe dissabte podem tirar ja cap a dalt.
I després caldrà anar al Camp del Llevant i després rebre el Mallorca. L'Espanyol ha confirmat el que vam explicar ahir aquí, que hi ha una promoció d'entrades pel partit del dissabte.
Recordem avui València Atlètic de Bilbao, tornada de semifinals de la Copa del Rei. 1-1 a la nada, el partit arrenca a 2:10 de la nit. Des de les 9, tiempo de juego i més Copa del Rei, perquè la femenina està vivint la ronda de vuitens de final. Aquesta tarda, a les 4, Rayo Vallecano-Barça. És el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
És un cap difícil, un equip que és cert que la Lliga està necessitat. Per tant, com et dic, no estem confiades pel fet de que juguem contra l'últim classificat, perquè sabrem que serà un partit igual que difícil que tenim també a la Lliga.
A segona divisió, el Girona entra en una tanda de 3 partits fonamentals per consolidar la promoció d'ascens a primera divisió davant Oviedo, Ibiza i Las Palmas. Ho té clar el porter Juan Carlos. Cal donar la talla.
Y bueno, ahora nos siguen tocando partidos con equipos que están más o menos en nuestra misma zona en la tabla y tenemos que demostrar que queremos estar donde queremos estar y ser ambiciosos y a la vez que muy humildes para lo primero poner todo el trabajo del mundo para que luego ese talento salga adelante y nos permita conseguir victorias, que es lo que queremos todos.
Mentrestant, en bàsquet, tenim a l'Uni Girona pendent de les derivades de la invasió de Rússia a Ucraïna. Per què, Alberto Díez?
En aquests moments, l'Espart Girona està pendent de saber com la FIBA reorganitza les seves competicions. Recordem que l'Uni hauria de disputar els quarts de final de l'Eurocup, però l'expulsió de l'Ekaterinburg i també del Dinamo de Kursk de l'Eurolliga fa que quedin 2 places lliures. La FIBA li ha comunicat a l'Uni que no gestioni cap bitllet ni cap visat per l'Eurocup i que esperi. Avui es reuneix aquest organisme, veurem quina decisió pren. Dels equips que queden fora, el millor balanç el té l'Espart Girona, amb 7 victòries. Per cert, avui l'Uni té partit de Lliga, a les 7 de la tarda rep l'Araski de Vitoria a Fontejau.
Recordem ahir victòria del Barça, 107-88 contra Morabanc Andorra, en partit recuperat de la Liga Endesa. En futbol sala, a les 8 d'aquesta tarda, Copa del Rei, 8ens de final, també a partit únic, Santa Coloma-Xota Navarra. És el jugador colomenc Mario Almagro.
Bueno, un equipo que es muy, muy defensivo, que intenta aprovechar sobre todo sus ocasiones, las pocas que tiene o las que tiene las intenta aprovechar al máximo. Y bueno, nos van a poner las cosas bastante complicadas y bueno, nosotros hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora para llevarnos el partido.
En tenis, en Rafa Nadal ha confirmat avui la seva participació a la propera edició del torneig Compte de Godó. Les preguntes del dia, al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana, us semblaria un bon reforç Anders Christensen? Doncs guanya el sí, està guanyant l'opció de sí, l'opció favorable a aquest fitxatge, sí 77%, no 23%, després de l'última actualització del marcador. En clau blanc i blava, la pregunta, com rebreu dissabte a l'equip en aquest partit contra el Getafe? Xiulets, 67%, aplaudiments, 33%.
Mai xiulets, sempre aplaudiments, tant al Barça com a l'Espanyol. Gil, més esports, 3 de la tarda i 5 minuts.
Ai, Pau? Senyor Lozada, però és que en futbol qui paga el carnet és el que mana.
Bé, però home,
molts estalvis sempre... i molts patiments.
Cal ser positius.
És un toma i daca. L'equip també ha de donar la talla.
Molt bé, més esport, com deia, a les 3 i 5 de la tarda. Nosaltres seguim parlant de notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Per exemple, sobre la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Doncs sàpigues avui que els experts en telecomunicacions i noves tecnologies que aquests dies es troben al mobile alerten que la desinformació és l'altra guerra entre el país invasor i el país invaït. Sergi Tor, alguns experts expliquen que en 5 dies s'han detectat ni més ni menys que uns 700 vídeos i fotos que han resultat ser falsos, oi?
La primera víctima amb una guerra sempre és la veritat. Amb l'era de la sobreinformació, el segon, la invasió d'Ucrània, constata que la manipulació és clau en tots els àmbits. En l'històric per crear un marc mental i en el bèl·lic per la moral. Putin va descobrir aviat la influència del missatge directe gràcies a les noves tecnologies. Rubén Mínguez, responsable de tecnologia de Nectural.
Ya empezó hace tiempo, pero era más soterrada, ¿no?, con los procesos electorales que ha habido donde se intentaba desestabilizar un poco pues Europa, pero ahora, claro, ahora es una guerra mucho más abierta, igual que también está produciéndose una guerra de ciberataques entre países, tenemos una guerra de desinformación entre países.
Han acreditat a més de 700 vídeos a falsos de la guerra. La campanya és brutal. Cristina Coloma, directora general de Digital Future, explica que l'argument del presumpte genocidi al Donbass a la població russa, l'argument autoritzat de Putin per la invasió, ja va iniciar les falsetats de la guerra.
Que s'estava produint un genocidi sense oferir cap tipus de proves al respecte a través de missatges de vídeos, per exemple, que eren falses les imatges, podien ser d'altres guerres o fins i tot s'han utilitzat videojocs.
I tot està canviant. Per primera vegada s'ha compartit al món informació dels serveis d'intel·ligència al dia. Estats Units informava dels plans d'invasió total de Putin. Mauro Achille, conseller delegat d'Infram.
Que la estratègia dels Estats Units també fou notable. Per primera vegada en la història, una potència que controla mucha información de inteligencia, eligió estar constantemente revelando desinformación al público general, algo que no había sucedido nunca, ¿verdad?
Els americans s'han tingut raó, malauradament, sabien el que passava davant l'escepticisme europeu que no imaginava un atac bèl·lic total. La batalla de la desinformació al segle XXI, a l'era de la globalització, té el mateix objectiu que sempre. Els líders intoxiquen per validar les seves decisions i accions.
Mentrestant, a Barcelona i altres punts de Catalunya, la comunitat ucraïnesa continua fent enviament de productes de primera necessitat recollits en diferents ciutats. A la capital catalana, el punt central és la parròquia de Santa Mònica i Sant Josep, al final de la Rambla. Sopes, llegums, galetes, cafè, cacau o llet en pols són alguns dels productes que poden facilitar el dia a dia dels ucraïnesos. També fan falta medicaments o menjar preparat per als nens. Sergi, tu has parlat aquest matí o fa un moment amb el Roman, que és un sacerdot ucraïnès de l'Arquebisbat de Barcelona, tot i que ara l'has localitzat a París.
I on està treballant en la logística de preparació, distribució i enviament de productes bàsics. El sacerdot Roman Ostapi, que ha estat 3 anys de seminarista a Barcelona, altres companys seus, ha reconegut a COPE Catalunya i Andorra que han tornat al seu país per ajudar amb el que calgui. Les parròquies de Catalunya estan col·laborant amb la comunitat ucraniesa com a punts d'ajuda. Roman Ostapi, que mai es podia imaginar patir una invasió, i manté l'esperança de la via diplomàtica i que el món aturi la guerra.
Muchos muertos. Hay mucho sufrimiento, pero también hay mucha esperanza que todo se termina pronto, porque no se puede ni vivir ni estar en paz.
D'altra banda, Càritas està coordinant l'arribada de refugiats d'Ucrània a poblacions de Catalunya. Guissona ja està en conversacions amb Càritas Espanya per portar 250 refugiats. El Ministeri d'Interior ja ho ha aprovat i s'ultima la contractació d'un avió. 15 famílies de Guissona ja estan disponibles per acollir els refugiats a casa seva. Recordem que la comunitat ucraïnesa a Guissona és la més alta d'Espanya en comparació a la seva població. De 7.000 habitants, més de 1.000 són d'Ucrània.
Cada dia tenim mostres de rebuig a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Doncs l'última, per exemple, l'ha fet aquest matí a través de les xarxes socials l'expresident del Partit Popular Catalunya, Alberto Fernández Díaz. Demana a l'alcaldessa Ada Colau que l'Ajuntament revoqui l'agermanament de Barcelona amb Sant Petersburg. Joan Lozano.
Alberto Fernández considera que aquest gest, tot i ser simbòlic, evidenciaria el rebuig a aquestes actituds, ja que, segons diu, és imprescindible posar fi a aquesta guerra injustificable i vergonyosa.
Centrándonos en lo que es imprescindible, que es el fin de la guerra y atender el drama humanitario en Ucrania, es necesario expresar un rechazo que es necesario a la par que simbólico, pero no por ello menos importante, como es la suspensión del hermanamiento de Barcelona con la ciudad rusa de San Petersburgo.
Demana que la reacció de Colau ha d'anar més enllà d'una condemna pública de la invasió russa. Creu que l'alcaldessa ha de promoure les mobilitzacions en les quals s'havia manifestat quan era activista i que hauria repetit si es tractés dels Estats Units.
También es imprescindible que el Ayuntamiento de Barcelona, y en este caso la señora Colau, no tenga una doble vara de medir en sus reacciones, condenas tibias o con susurros cuando se trata de Rusia y una locuacidad desmedida cuando en el conflicto bélico en otros momentos intervenían los Estados Unidos u otros países occidentales.
L'expresident del PP a Catalunya ha explicat que el Partit Popular té constància d'aquesta sol·licitud perquè ho va fer públic a les xarxes, però han de ser ells els que expliquin si ho demanaran formalment a Colau com a formació política.
Aparquem el tema de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Ens quedem a Catalunya. Veïns d'una finca del carrer Reis Catòlics de Sant Joan d'Espí denuncien que fa mesos que viuen atemorits per les actituds incíviques i fins i tot violentes dels ocupes d'un pis. La Paula ens ha comentat avui que els veïns estan tips de trucar a la policia local i també als Mossos per denunciar les molèsties i l'incivisme d'aquests ocupes. Ricard Rubinosa, què t'ha explicat la Paula?
Doncs que gairebé farà 4 mesos que 4 persones van ocupar el pis inferior d'on viu ella, a Sant Joan d'Espí. La Paula ens explica les molèsties que causen els ocupes nit rere nit.
Escàndalos, ruïdos, golpes, altes hores de la madrugada, l'extractor puesto, música, sin conocimiento ninguno, ni respeto ni vergüenza.
En la mateixa línia manifesta que, a més de no respectar la comunitat veïnal, intenten manipular aparells de l'edifici pel seu propi interès.
Es como si no les importara en absoluto las personas que vivimos ahí. Eso es como suyo, y tú te aguantas y ya está, y te tienes que aguantar, ¿vale? Y ya está, ya está. Es que no tiene otra explicación. Que no te suciedan la escalera, te dejan la puerta abierta, han querido manipular el contador de las aguas, han estado enganchada la luz.
També admet que li fa vergonya aliena la situació, sobretot quan li pregunten, ja que mai abans havia passat algo similar.
Los vecinos, oye, ¿qué pasa en tu edificio? Todo el día la policía ahí. Es que es vergonzoso. Y a mí me da vergüenza ajena, ¿eh? De verdad. Porque en ese edificio nunca ha habido un problema. Somos 5 vecinos, nada más. Y nos están amargando la vida.
La Paula i els seus veïns han presentat una denúncia comunitària i estan pendents d'anar per la via judicial, ja que de moment la policia no hi pot fer res.
Un capítol més del drama de l'ocupació que situa Catalunya com un dels pals de paller o com un dels puntals d'aquesta problemàtica arreu d'Espanya. T'explico ara que l'atur es va reduir a Catalunya només en 142 persones el passat mes de febrer i ara el total de desocupats és de 371.660 catalans. Els serveis ha estat el sector en el qual ha pujat més l'atur, seguit de la indústria i la construcció. Per províncies només va baixar Tarragona, mentre que a Lleida, Girona i Barcelona es va incrementar el nombre d'aturats. Entre els pocs catalans que van aconseguir una feina fixa el mes passat, hem trobat a l'Anna, que a més ha aconseguit la seva primera feina. Com s'ho ha fet, Lídia Muñoz?
Doncs sí, l'Anna, després de 3 mesos, ha sortit de l'atur. Ella es va inscriure a plataformes online de bosses de treball per buscar feina, però va ser a una ETT, on per fi el va trobar només després de 2 setmanes. Ens ha explicat a COPE Catalunya i Andorra com és avui en dia la cerca de treball.
Yo creo que ahora es prácticamente imposible encontrarlo tú por tu cuenta. Ahora tienes que acudir sí o sí a webs de empleo, porque para las empresas es más fácil.
Malgrat haver registrat la xifra més baixa en el mes de febrer des de 2008 i la baixada interanual més elevada de la sèrie històrica, segons el Ministeri de Treball, aquest febrer s'han signat 7.870 contractes menys que el gener. Del total, només 62.402 són indefinits, mentre que el 71,3% restant són temporals. L'Anna ens ha explicat com és el seu contracte i la majoria dels oferits.
Yo ahora tengo un contrato temporal que son 6 meses, pero sí que es verdad que es renovable otros 6 meses y luego si pasase ese año en total, el contrato se puede hacer indefinido.
Per últim, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat en 21.247 persones entre gener i febrer i se situa lleugerament per sobre dels 3,5 milions, el que representa un augment del 0,61%.
Fem ara un parèntesi per la publicitat i després us parlem de com va el procés de reindustrialització dels terrenys de Nissan, que va tancar, recordem, el passat 31 de desembre. Sembla que el trencaclosques està a punt de quedar resolt pel que fa a la zona franca i també als terrenys de Montcada i Reixac. Els terrenys de Sant Andreu de la Barca són d'uns particulars i sembla ser que han quedat despenjats d'aquest procés de reindustrialització. En parlem d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz.
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo. Para
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bé, més qüestions referides a l'actualitat de Catalunya i Andorra. Després de diferents reunions, el procés de reindustrialització de l'empresa Nissan sembla que avança a bon ritme i, per tant, el trencaclosques per acabar de trobar els successors de la multinacional japonesa als terrenys de Barcelona, Montcada i Sant Andreu està més a prop de poder completar-se. En volem parlar, conèixer com estan els treballs de negociació hores d'ara amb el senyor Miguel Ruiz, que és el representant del sindicat USOC a la taula de reindustrialització. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la reunión de esta semana, creo que fue el lunes, de esta mesa de reindustrialización, parece que hay pasos importantes ya, como decía yo a la entrada, para encontrar una salida al futuro de los trabajadores y también de los terrenos de la Nissan en los distintos puntos que hay en la provincia de Barcelona. Vamos por partes. Por ejemplo, en el tema de la zona franca, que es el terreno más grande, ¿qué avances ha habido en este sentido?
Bueno, la reunión de comentas, pues sí. Yo creo que uno de los puntos más relevantes es que al final se ha decidido que Moncada se quedaría también para el hub. Hay que recordar que Moncada es donde se hace la estampación. Uh-huh. Yo creo que ha sido un debate durante estos meses pasados. Algunos hablaban de diversificación en Moncada. Nosotros éramos de los que pensábamos que lo único que se podía conseguir si el hub no se quedaba a Moncada es poner en riesgo este proyecto, ya que evidentemente la estampación tendría que haber sido subcontratada con el coste por unidad que eso conlleva, ya que estamos hablando de producciones bajas, de muchas producciones diversas, pero producciones bajas que a la hora de subcontratar eso elevaría el coste. Entonces esta reunión pues se ha determinado que realmente ya el escenario del hub serían unos 400.000 metros cuadrados en zona franca y la planta de Moncada, y como estaba en debate el tema de Silent, pues al final Silent se le ha ofrecido un espacio dentro de zona franca de unos 55.000 metros cuadrados que perfectamente puede ubicarse este proyecto.
¿Qué tipo de vehículos se fabricarían en este futuro hub que tendría este punto central en los terrenos de la zona franca, Miguel?
Bueno, pues el hub hay que explicar, pues así para hacer un poco de memoria, que estamos hablando de dos empresas de ingenierías aquí del país, de aquí de Cataluña, Barcelona, uh-huh. Y estamos hablando de que es QEV por un lado y luego Ditex. Y Ditex es una ingeniería que lo que quiere seguir fabricando es la NV eléctrica que actualmente estamos haciendo. Y también quiere fabricar, por otra parte, un pick-up que sería el que también estamos haciendo. Siempre estamos hablando que harían la transformación a la electrificación. Por tanto, estos dos modelos serían eléctricos. Uh-huh. Y los sacarían con la marca Ebro, que es algo que ya se conoce y que quieren retomar. Pues, bueno, es algo interesante, creo, también como tema comercial, porque yo creo que era cuando Nissan cogió nuestras plantas, antes eran Ebro, y nos transformamos en Nissan Motor Ibérica, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es retomar un poco lo que se perdió hace cerca de 40 años. Eso por parte de Vitex. Sí. Y luego por la parte de QEV, pues se quiere fabricar una serie de furgonetas eléctricas también, de distintos modelos, que actualmente ellos están fabricando en China. Lo traerían aquí a nuestro centro de Barcelona, y luego también una serie de vehículos, unos más pequeños, de tema de primera, de última milla. También quieren fabricar, que actualmente también lo está haciendo QEV, que son autobuses eléctricos y algún camión pequeño, donde estaríamos hablando del chasis y luego la carrocería sería en otro sitio. Pero la motorización eléctrica también se fabricaría aquí. Y luego a la vez, pues también hay Contramanufacturing, que son empresas que ya se han puesto en contacto con el hub y tienen preacuerdos para fabricar también vehículos como es para Volta, para Lupa, para InSilent. Digamos que sería un centro en el cual convivirían diferentes producciones, uh-huh. Producciones digamos del hub propias, y luego para una Contramanufacturing de otros constructores que están interesados que se les fabrique.
A esto tendríamos que añadir Silence, si finalmente apuesta por zona franca, que parece ser que sí, y aún quedaría una parte que podría destinarse a la logística. Eso también se contempla, ¿verdad, Miguel?
Sí, lo que nosotros siempre nos hemos negado a contemplar que este espacio de 500.000 metros cuadrados que hay aquí en Zona Franca, que lleva 40 años fabricando construcción, vaya a parar a la logística. Pero hemos visto una vía de que puede ser interesante incluso para el hub, para la financiación que puedan tener, que es utilizar los parking que actualmente tenemos aquí en nuestro centro, que hay tres, y estos podían seguir siendo parking en la parte baja, y en la parte superior se está hablando de que la logística haría en alto, en uno o dos pisos de altura, que es algo que se está estudiando para el consorcio en el tema de la legalidad, y creo que también puede dar cobertura pues también a fomentar y tener más puestos de trabajo, tanto para trabajadores de Nissan como cualquier otro que puedan acudir, que también han sido afectados un poco por el cierre, ¿no? Sería, yo creo que es algo interesante porque estamos aprovechando los espacios que actualmente no están aprovechados. Y una cosa importante a destacar, no perdemos ningún espacio industrial de los que actualmente tenemos. Seguimos manteniendo todos los activos que actualmente tiene Nissan en Zona Franca y en Moncada. Yo creo que eso es interesante y lo que haría es sumar.
Y, a ver, Miguel, de los trabajadores que han ido al paro de Nissan, ¿cuántos se podrían reintegrar a estas empresas o lo ves complicado? ¿En qué camino estáis?
Bueno, nosotros tenemos una serie de previsiones que nos han pasado el hub, en este caso, hablando del hub, y bueno, ellos la incorporación que tienen es progresiva, donde en función de lo que van comentando, pues se podrían ir incorporando hasta un total de unos 1.350 trabajadores. Estamos hablando que son previsiones que se les ha pedido que no sean altas, que sean previsiones muy muy medidas, y evidentemente pues esto se puede incrementar, y en el caso de que también hubiese, a lo mejor no fuese en esta cantidad, pues evidentemente esta serie de empresas que se van a instalar aquí también tendrían un compromiso de incorporar a los trabajadores de Nissan, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que realmente este proyecto pues se pueda consolidar, porque además de toda la red, digamos, de proveedores que se pueden beneficiar, porque estamos hablando que siguen construyendo vehículos, y luego ver un poco que realmente estas previsiones pues sean estas, que se puedan cumplir.
Y se cumplen, claro.
Y que se puedan incluso incrementar, que es para nosotros lo que ellos nos están diciendo.
Si no tengo mal entendido, este mes de marzo hay una nueva reunión a mediados de marzo. ¿Podría ser la definitiva para cerrar este gran acuerdo o es muy prematuro aún?
Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas aún que debatir. Aunque sí que es verdad que esta reunión ha sido importante porque ya le ha definido claramente HAL cuál es su espacio, Silent dónde podría ubicarse. Y evidentemente ahora se están estudiando las logísticas, como hemos comentado, ¿no? Y en esta próxima reunión, yo creo que ahora lo que se están buscando primero, y también hay que decirlo, las administraciones tienen que apostar de una manera clara por la industria, pero de una manera clara significa real, ¿no? Porque están muy bien declaraciones donde las administraciones, hablando del parte de industria, estamos en este caso de Reyes Maltero, sobre todo de la ministra y de Raúl Blanco, donde en ciertos foros siempre hablamos de bueno, que tenemos que preservar la industria, que trabajar en la industria para fomentarla, pues ahora tiene una posibilidad. Yo creo que hay un proyecto encima de la mesa que es local, un proyecto donde la decisión se tomará aquí en nuestro país, y donde creo que hay que apostar de una manera clara con el tema de las ayudas, ¿no? O sea, a los asiáticos se les presentó una serie de paquetes de ayudas, tanto en el tema de incentivos en el consorcio como en el tema también de las administraciones. Y ahora lo que también tenemos que ver por parte de ellos, y en esta reunión que tú estás comentando, pues también tienen que clarificarlo, porque a día de hoy no lo han clarificado, y también hay que decirlo. Y si queremos que esto progrese, que si queremos que esto arranque, también tienen que conocer cuál es el paquete de ayudas que puedan recibir. Insisto que a los asiáticos se le dio una cantidad X, y yo creo que no sería justo y no sería coherente que, aparte de una industria que quieren fomentar aquí, un equipo de aquí local, pues que no se le dé
el mismo trato.
Ya no digo ni lo mismo, que yo entendería hasta más, pero como mínimo lo mismo que se le que dar al proyecto.
Así. Muy bien, Miguel, estaremos muy atentos a la próxima reunión, a ver cómo termina el tema de la reindustrialización de Nissan. Hemos conocido esta última hora, Miguel Ruiz, representante sindical de USOC en esta mesa negociadora. Miguel, muchísimas gracias, muy buenas tardes y muchísima suerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por seguir la situación nuestra. Yo creo que es interesante para no solo para nosotros, sino para Barcelona y Cataluña, que realmente podamos reindustrializar nuestro centro y poder dar trabajo no solo a los trabajadores de Nissan, sino a todo el parque de proveedores y subcontratados que actualmente tenemos.
Muy bien, muchísimas gracias. Molt bé, i encara un altre punt referit als temes laborals, a banda de la qüestió Nissan de la que acabem de parlar. Un estudi encarregat per la taula del tercer sector aposta per racionalitzar els horaris i fer més polítiques de família per combatre les desigualtats entre l'home i la dona. Entre d'altres aspectes, el treball, que us comentarem ara mateix, adverteix que l'augment de les dones al mercat laboral no està disminuint la bretxa entre els dos sexes. Adrià León.
Racionalitzar horaris i impulsar les jornades intensives, reclamar permisos remunerats per curar infants o l'escolarització pública fins als 3 anys són algunes de les solucions de la taula del tercer sector social, entitat que ha impulsat aquest estudi per seguir disminuint la bretxa salarial entre homes i dones. A hores d'ara, tot i que l'ocupació de dones d'entre 25 i 45 anys i amb fills hagi crescut un 25% des de 1999, la bretxa salarial segueix sense disminuir. Així ho explica la María José González, professora de Ciències Polítiques i Socials i autora d'aquesta investigació.
Hi ha un major distanciament entre les pautes laborals de les dones i dels homes, i això bàsicament s'explica per aquesta sobrecàrrega que tenen les dones en l'àmbit familiar, una sobrecàrrega que podríem anomenar aquesta triple càrrega, que és la feina remunerada, la feina no remunerada, la feina de les tasques domèstiques i de cura, i la càrrega mental.
Una de les propostes a considerar de forma més urgent és la regulació del sector de cuidadors i cuidadores domèstiques, que afecta sobretot les dones estrangeres. Tant és així que la taxa d'ocupació entre les dones de nacionalitat espanyola segueix sent prop del 25% superior al de les dones migrades.
Cada vegada som una societat més envellida, que necessitem de més mà d'obra per fer feines de cura, cura de la infància, cura de la gent gran. Segons les dades d'un estudi recent, al voltant d'un terç de les treballadores domèstiques dones estan en una situació irregular. La majoria són dones estrangeres. Necessitem canviar el sistema, necessitem revaloritzar la cura. Fins que no reconeguem aquesta feina, nosaltres mateixos tampoc no ens estarem fent un gran favor.
La pobresa també segueix sent una mostra clara de la bretxa salarial, afectant a un 22% de dones residents a Catalunya. La causa més significativa d'aquest alt percentatge és l'estructura monoparental d'algunes famílies. No ha ajudat tampoc l'impacte de la Covid, que va generar prop d'un 4% d'inactivitat en les dones respecte a l'any 2019.
En matèria econòmica, t'explico que l'impacte econòmic de l'edició d'enguany del Mobile World Congress superarà els 240 milions d'euros previstos inicialment per l'organització, segons assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies al CEO de GSM, John Hoffman. Hoffman ha defensat que els resultats del primer Mobile post-pandèmia són fenomenals. També ha explicat que la feina d'aquesta organització és reunir la indústria, però també contribuir a la comunitat local i ajudar-la a tirar endavant, com així es pot aconseguir amb el resultat. Com deia, seran molt més amplis que els que s'havien previst en un principi. Hi ha una notícia encara de l'àmbit dels successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones i han denunciat 73 conductors beguts i drogats en el dispositiu de seguretat del Carnaval de Sitges. Les detencions es van produir per diverses situacions, des de la conducció posant en perill la seguretat del trànsit fins als furs. Des de dissabte s'han fet 742 proves d'alcoholèmia i estupefaents de manera conjunta amb la policia local de Sitges, de les quals 60 han donat positiu per alcohol, superant els 0,60 mg en els testos fets i 13 per droga. Tanquem així Migdia Cope Catalunya i Andorra. Segueix però la informació com cada dia a aquesta hora. El Migdia Cope amb Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.